Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 8 minuts i mig del punt de les 12 del migdia. Bon dia, Ricky. Així m'agrada que somriguis, sí, encara que sigui sol.
Sí, no, bueno, és que...
Que t'expliques acudits tu mateix
no,
i
no
fas riure.
No m'explico acudits a mi mateix, però estic veient aquí una imatge del rei d'Espanya.
Quin?
Quin?
No, l'emèrit.
No
és que es parla més de l'emèrit del rei.
No, el rei Pepet. Que, bueno, el cas és que va anar a Formigal a esquiar.
Ah, sol.
Sí, bueno, no ho sé.
No, perquè no li agrada esquiar.
Anava amb una colla d'amics, eh?
No, però no, a la reina, vull dir, la Letícia, no li agrada esquiar.
No li agrada esquiar. Bueno, es veu que va anar...
No ve mai aquí.
No, va anar a Formigal.
Va a Espanya, és
normal. Amb un grup d'amics i... Es va cremar. Sembla...
Es va cremar com? Com el sol?
Sí.
Home.
Sí, però una imatge realment...
Què em dius ara?
Espectacular, eh? Però espectacular. És més, ell tenia, doncs, un esdeveniment, havia de, doncs, parlar en públic, i aleshores el primer que va dir, dice, esto pasa por no utilizar una protecció adequada. Si és que se'n va fotre, que dubto molt, perquè ha quedat... Però vermell com una gamba. Sembla
com un titot.
Rodolfo Langostino, tu, de veritat. Una cosa verdaderament espectacular. Sí, sí. Bueno, doncs, mira, que també la gent sàpiga que quan vas a esquiar o quan vas a la platja...
Oh, és que no ho sabem.
Bueno, doncs que...
Oh, ja se sap, això.
T'has de posar crema. I força
protecció,
crema,
i tant,
força
i tant,
protecció.
I
força
tant,
protecció.
I tant.
Bueno, jo quan vaig a prendre el sol i tal, m'hi poso crema catalana, això sí, eh?
Home, sí.
És que, clar, vull dir, jo sóc molt lustrat.
Ah, sí.
Sí. I després també hi ha una altra collonada, perdó, per l'expressió, però és que, de veritat, aquest paio, el Kanye West, et sona Kanye West?
Sí, home, i tant.
Vale. Aquest havia estat parella de la Kim Kardashian, aquella del culet, eh? Bé, no entrarem en detalls. Però vaja, es veu que li van fer una entrevista i es va presentar a l'entrevista disfressat com si fos, saps, un nazareno d'aquests que...
Un sereno?
No, un sereno no, un nazareno.
Ah!
Sí, aquests que acompanyen els passos religiosos ara, quan arriba la Setmana Santa i que porten els cucurutxos aquells fets, saps?
Sí, sí, que sí,
bueno,
que sí.
En aquest cas, ell anava, com diu aquí, amb una esvàstica i una indumentària del Ku Klux Klan. Val? Però bueno, la imatge que veus, dius, mira, aquest deu ser d'aquests que van davant del Cristo de la Buena Muerte o del Crist de la Llaga Malcurada. En fi, no ho sé, és un personatge una mica especial. I aleshores, doncs, amb aquesta entrevista...
Ai, no el veig. Sí. Del Ku Klux Klan, anava.
Sí, sí, clar, jo t'ho he dit, del Ku Klux Klan. Sí. Bueno, el cas és que fins a 4 ocasions, doncs, va dir que estava empenedit d'haver tingut un fill amb la Kim Kardashian aquesta.
Oh.
Això no ho ha de dir un pare.
No, i tant que no.
Això no ho ha de dir un pare.
Ni una mare.
Ni una mare, però bueno, parlo d'un pare perquè és...
No, és
tant,
i tant.
No? Vull dir, ho diu ell, no ho ha dit pas sa mare.
Una poca soltada. De veritat.
Va, sí. Bueno, més coses. Avui tenim futbol.
Ai, quina il·lusió.
Sí, ja sabia que et faria il·lusió.
Ja dormiré en aquella hora, ho fan molt tard.
Dos quarts de 10.
No, em vas a parar.
És en obert, eh?
Ai, que bé.
Sí.
No hauré de pagar.
És en obert, també ho fan els de Movistar, però és en obert, la Copa del Rei és a la primera cadena, a partir de les 21 hores, 25 minuts, ho fan tard, i és el partit de tornada entre el Real Madrid i la Real Societat. Demà hi haurà l'altre partit, que tots esperem amb candeletes, que és el Atlètic de Madrid-Barça, que també partit de tornada. I una altra cosa que volia comentar-vos és que... Ah, sí, avui a l'Hormiguero, per aquell que li interessi, o aquelles que us interessi, avui la convidada és la de Pepita Pérez...
Pepita Pérez, no.
Bueno, ja m'entens.
Emília.
Emília Pérez, això. La Carla Sofía Gazcón.
No m'interessa.
Bueno, no ho sé. Igual no, sí que pot haver algú que li
Home,
pugui
sí,
interessar.
Tant, tant.
Bueno, pues, avui la té el Motus.
I demà ho deurà tenir el Broncano, potser?
Ah, vés a saber, perquè és que van passant d'un cantó a l'altre, és com un joc de ping-pong. Ping-pong, ping-pong, Ara estic aquí, ara estic allà, ara estic allà, ara estic aquí. Sí, sí, una cosa, és una cosa tremenda. Bueno, pues ja ho sabeu. Avui comencem més.
Sí?
Sí, avui és 1 d'abril de les aguas mil que totes caben en un barril, Joan. Que el cel sigui.
I tant.
Et recordarem sempre.
Joan Barril.
Ah, i tant. Bé, ens queden 274 dies per acabar l'any i fem el programa, com sempre, en viu i en directe, aquí a Ràdio Valira, cadena Pirinaica, 2734. La frase del dia avui és d'un filòsof que es diu, o es deia, Aristòtil. Era una mica tòtil, però vaja, era un bon filòsof, Aristòteles. Diu així.
La victòria més difícil és la victòria sobre un mateix.
Bueno, doncs està molt bé, Està molt bé.
Avui ens ho explicava l'Adrià, però ens tornarà a explicar el temps.
Ah, sí?
Tu.
Bueno, aviam,
sí,
avui...
No?
Sí, bueno, aviam, el temps. D'entrada diré que el sol ha sortit... Fa un sol fantàstic,
Un sol maco.
Un dia molt maco. Demà potser la cosa canviarà una mica.
No ho sé.
Però ahir fantàstic... I avui, doncs, de moment, igual, 7:37, se n'anirà a les 8 del vespre, 20 minuts, tenim 12:42 de llum diurna, i el punt més alt és a la 1:58. Temperatura, bueno, 5 graus de mínima, i una màxima, atenció, de 22 graus,
Sí, sí,
bueno,
sí.
Jo quan veig el temps d'Espanya, segons en quins llocs, ja dius, mare de Déu santíssima, perquè hi ha temperatures que superen els 30 graus,
Bueno, vaig veure 28 o 29 per baix a les Terres de l'Ebre, dic, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Però jo encara no he fet el canvi d'armari, tampoc no tinc massa a canviar, però vaja, alguna samarreta amb màniga curta...
Jo tinc que anar a Ikea per anar a fer el canvi d'armari.
Sí, esclar, perquè m'ha robat que arribes a tenir tu,
mare
no?
Mare meva, una robada...
Un vestidor que fa més que el pis.
Una robada. Bueno, què més? La lluna, lluna nova, 10% il·luminada.
Sí.
I la dita, doncs home, la primera d'abril.
Clar, i una de les més conegudes.
Sí.
A l'abril cada gota val per mil.
Això mateix, això mateix. Bé, avui felicitem els venancis.
Els que es diuen Uc.
Uc.
Els Ugos.
Els Uc, sí.
I a les Teodores?
També San Celso.
Ah,
sí, sí,
molt
sí,
bé.
Sí. Bueno, doncs felicitats a tots i a totes. Venancio, tu, mira, me'n recordo d'un actor, Venancio Muro. Te'n recordes d'aquell actor, Venancio Muro?
No.
Bueno, pues era un actor de l'època que feia moltes pel·lícules amb... Tota aquella colla... Doncs...
Ah, sí, ara és que ho he buscat. Sí,
ah,
sí, sí,
veus,
sí,
veus,
sí.
Veus, veus.
Era com una mica així, en plan humor, no?
Sí,
xicot.
Sí, era, sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí.
Bueno, era un secundari en moltes pel·lícules de López Vázquez i de tota aquella colla, vaja, de l'època. Bé, avui celebrem que és el dia, atenció, de les bromes d'abril o Dia Internacional de les Bromes.
Ah, sí?
Sí, avui es veu que...
No m'agraden gaire, meu, les bromes.
Sí, jo tampoc sóc massa... No, no sóc massa bromista en aquest aspecte. Bueno, vull dir de fer bromes,
Ni que em facin, perquè hi ha gent que fan unes bromes que dius, no, gràcies.
No, sí, claro.
No cal, no cal.
No cal, no cal, no cal. Bé, avui també és el Dia Internacional de la Diversió a la Feina.
Ja deia jo.
Sí.
Hi havia alguna cosa, vull dir, que és com estic divertint tant aquí.
Sí, jo també.
Què deu ser?
Jo
doncs
també.
Clar,
jo
estava celebrant aquest Dia Internacional.
Clar, clar, clar. Doncs mira, durant tot el dia el podràs celebrar. Jo també ho he notat de seguida, l'entrar aquí i dic, hosti, tu, que divertit, tu.
Hosti.
Quina meravella. Bé, bueno, també avui és un... Avui és l'any nou a Siri, a Sirio.
Ah, sí?
Sí.
Aquesta gent viure fa molts anys.
Doncs mira, avui és el... com ho diríem, això?
Cabanissan.
Cabanissan, Té nom de cotxe, això. Bueno, doncs avui això és l'any nou a Siri, vale? I recordarem un parell de coses. Avui ha costat trobar un parell de coses per recordar que digués... Bueno, mirin, l'1 d'abril del 76, als Estats Units es va fundar l'empresa de computadores Apple Computer Company.
Això és Windows.
Això és Windows.
Això és Windows.
No és Apple. Això és Windows. No, bueno, aquí suposo que el fundador era, doncs, el... Com es deia aquell home que es va morir, home?
Steve Jobs.
Steve Jobs, Steve Jobs, exacte. Bé, i després, Guaitín, el 1863, al carrer Canuda de Barcelona...
Que és el barri antic, això, no?
Sí, bueno, és la, el, sí, és el, la zona de...
El barri gòtic,
vaja. El barri gòtic, sí. Exacte. Doncs les...
germanetes.
Sí, les germanites de los pobres, les germanetes dels pobres, van obrir la primera fundació. A l'any...
les germanites, es deia, no? Sí. Es deia germanites.
Germanites de los pobres.
Germanites.
Sí, sí. Sí, sí.
Anem a l'any 1920... Japonès d'origen xinès, atenció, eh?
Sí.
Naixia un dels...
mites del cinema japonès, eh?
Los Siete Samurais.
Entre d'altres.
Toshiro Mifune.
Exacte.
Clar, no sabia si posar música xinesa o música japonesa.
No, més japonesa, no?
Aquesta és japonesa.
Aquesta és japonesa,
no? Sí.
Bueno, doncs això, evidentment, és mort. També hagués fet anys una actriu que era la Debbie Reynolds.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you.
La vam poder veure a Cantant sota la pluja, La conquista de l'oeste...
Entre moltes altres.
I la noia amb uns ullets... clarets, eh? Blaus, crec.
Feia molt bé, la de Birrimus.
Sí, i també cantava,
I
eh?
Cantava.
Aquí va sentir.
Sí, tant. Bueno, també avui sí que podem felicitar, perquè la Debbie Reynolds també ens va deixar, però sí que felicitarem a Ali McGrown.
86 ja en fa, eh? La protagonista d'aquesta pel·lícula anomenada Love Story.
Inolvidable.
Home, i tant. I també que va estar casada amb Steve McQueen
sí.
durant 5 anys.
Sí. Eh? Del 73 al 78, l'Ali McCrum. Bé, doncs felicitats. I també felicitats a Jimmy Cliff.
Quina cançó més maca. De Jamaica.
Ell és molt bo. Eh?
Cantant de reggae. I d'aquesta preciositat, Many Rivers to Cross... En fa 80, en Jimmy Cliff, ja, eh?
80, 80. Bé, també avui hagués fet anys un gran músic-compositor americà, Gil Scott Heron.
Uno, dos, tres, cuatro.
The Bottle, un dels seus grans èxits, eh? Un poeta músic que principalment va ser conegut a la dècada dels 60 i principis dels 70 per les seves actuacions de poesia cantada i parlada com ara mateix. Bé, totes aquestes cançons eren relacionades doncs, amb temes de lo que patien els negres, no? Era un activista i aquest home es va fer famós per un poema cançó extraordinari que és concretament La revolució no serà televisada.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out.
Aquests que sona d'aquesta manera, mare.
Aquests que fan rap ara i que n'hi han la tira.
Yeah.
Doncs home, sempre hi va haver els que van començar, no? Els pioners de tot això, i un d'aquests va ser el Gil Scott Heron, perquè estem parlant dels anys 70, eh? Que això no era massa habitual, no? Però poeta i cantava i al mateix temps doncs, també feia poesia parlada a les seves cançons. La feina i diguem-ne la discografia de Gil Scott Heron està força bé si us agrada aquest tipus de música, evidentment.
El Joan Marc, que ja el tenim a punt de solfa, ens diu que la Wikipedia, que a vegades s'ha d'agafar amb pinces també,
sí.
Diu que el Jimmy Cliff va néixer el 30 de juliol.
Ah. Doncs...
No ho sé.
És que, clar, el que dius...
Ell sabrà, no?, quan va néixer.
Però el que dius, que això...
No, depèn.
Depèn del que consultes. Si la Wikipedia, si la Viquipèdia, si vés a saber, vull dir... Mm. Bueno, en qualsevol cas, si no és...
Sí, avui... va néixer el juliol, pobre home.
Encara és que va néixer el juliol...
Sí.
Però, vaja, segons...
Aquí diu que va néixer avui.
Clar. Per això, per
doncs
això.
No.
Bueno, pues no.
No
ho sé. Bueno,
Déu és... altre va néixer, tant se val.
És
mira, l'hem pogut escoltar una miqueta.
Exacte, i felicitar-lo igualment, tu. Bé, el Juan Echanove també ens fa anys, ens fa 64, a l'actor espanyol, i també ens fa anys la Lola Índigo.
Me voy sola pa la discoteca, un perrito pa llorar.
33.
Por más que bebo estoy seca.
Mm. Va. Què? Sí?
Doncs, si...
I doncs, el vistiplau?
La Lola Índigo, sí, per què no? Escolta, deixa'm que també felicitem a Manu Tenorio, que en fa 50.
Home,
el
home.
Manu Tenorio, sí, sí, sí. I després també felicitarem un tio que se surt, és un pilot català, concretament de la IndyCar, però que és un fenomen extraordinari, que es diu Àlex Palou, mm. i que en fa 28.
Molt bé, doncs, felicitats estiguin.
Bé.
I el 93, fa ja uns quants anys, 32, es moria el pare de l'emèrit.
Pues sí. Sí.
Don Joan de Borbó,
sí.
Comte de Barcelona.
El comte de Barcelona,
qui
sí.
Qui hauria estat Joan III,
mm-hmm.
Si hagués sigut rei.
Sí, sí.
Va ser fill d'Alfons XIII.
Exacte. Sí, sí.
Net d'Alfons XII.
Sí, sí, net d'Alfons XII i anafent. Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Bueno, també avui recordarem que ens deixava el 84, un dia com avui, un gran músic, a la tarda en parlem i podrem escoltar algun tema, Marvin Gaye.
3 trets li va disparar el seu pare,
sí, sí.
Perquè deia que estava posseït pel dimoni.
Això.
Son pare era reverent.
Sí.
Déu l'hagi perdonat.
Pues sí. I acabarem també recordant la mort d'un actor, John Forsythe.
Oh, senyor molt elegant, eh?
Molt elegant.
Oh, escolta, forro plateado, eh? Forro plateado.
Em fota tant del Rafael Medina, que també és molt elegant, eh?
Rafael Medina?
Home, el duque de Feria.
Oh, jo em quedo amb aquest senyor.
El duque de Feria, tu, un tio mega, 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 mega elegant. I que, a més, mira, ara ha presentat... Ara ha presentat, mira, senyor Spot, al tanto el que dic, ha presentat la seva línia, que és espectacular, justament a Santa Eulàlia.
Ah. Tu quan parles del pare o del fill? O de l'Esperit Sant, a veure?
No, parlo del Rafael Medina, del fill, home.
Ah, bueno, és que son pare també s'ho deia o no?
Era clar, sí.
Ah.
Son pare, però son pare és mort, ja fa anys. I també va acabar com el Rosalí de l'Aurora.
Oh, fatal, fatal, fatal.
Clar, no, jo parlo del fill.
Molt
i després bé. És el germà del que va muntar el follon aquest de les mascaretes.
Ah, sí, oi.
Clar,
és que no n'hi ha un pam de
no
net,
n'hi ha un
no
pam
et pots bellugar.
Mira la Le Pen.
Oh!
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 No hi anirà a presó, però...
No.
4
no.
anys, no?
No, no hi va, no hi va, no hi va. És que hi ha gent que no hi va.
No, hi ha gent que no.
No. Doncs res... per malversació, a part de l'epent de la carrera electoral, i la líder, doncs, ultra, condemnada a 4 anys de presó, que, a més, tindrà que portar una pulsera...
Mira,
sí,
suposo... pot anar de la maneta amb el Sarkozy, no?
Home, exacte, vai a parell.
Home, però...
Quina parella més fantàstica.
Pandora, serà.
Bueno...
Plena de...
Escolta, però,
com es diu allò?
També pot ser de tous.
Com es diu allò?
Els hi hauria de caure la cara de vergonya, però no els hi cau. No els hi cau perquè la tenen molt dura tots ells. Bueno, doncs res, el John Forsythe que ens deixava
pobre home,
el 2010, i aquest home doncs es va fer molt famós per fer de Blake Carrington a la sèrie de
Dinastia,
i després també per posar-hi la veu,
sí?
Perquè es veu que tenia una veu molt xula, posar-hi la veu de Charlie Towson, que era el, diguem-ne, el jefe, el líder de l'agència privada de detectius de Los Angeles de Charlie.
És veritat.
Que se sentia una veu.
Sí, però a versió original, eh?
Original. Bueno, i també la versió espanyola també hi havia una veu.
Però no era el senyor Forsyth parlant en espanyol, eh?
Era un doblador, ara no em facis dir el nom perquè no me'n recordo, però també molt bo, és doblador espanyol. Molt bé.
Doncs vinga, 2 minuts i seran 1:15, donem un cop d'ull a la premsa.
Vale.
Començarem amb l'altaveu que ens diuen que les obres d'ampliació de les xarxes de calor d'Andorra la Vella i Escaldes coincidiran durant 2 mesos. L'afectació més visible serà la del carrer de la Unió, sí, on es reduirà a 3 metres l'amplada dels carrils i la vorera d'Andorra la Vella perdrà espai.
Clar.
Govern que confia recaptar 68 milions amb una campanya d'IRPF amb rècord de declaracions previstes. L'abaratiment dels carburants fa recular 3 dècimes al cost de la vida al març.
Molt bé.
I què més, camper? Campanya policial d'11 dies contra la conducció sota efectes de l'alcohol i les drogues. I també Andorra, que entra de nou a la cuina de Masterchef.
Ah, molt bé.
És una noia resident originària de Guipúscoa.
Ah, estupendo.
Que es diu Elena Gorordo.
I que entra Masterchef, no? Molt bé, estupendo.
Sí.
Molt bé, el diari d'Andorra ens parla de que els treballs de la fase 1 del túnel de Rocafort s'avancen 2 mesos.
Uh-huh.
Per altra banda, també ens parla de bàsquet i concretament de que el Morabanc està a 3 victòries de segellar la salvació. A veure si arriben el més aviat possible.
El Cucalón va dir que sí, no? Home,
ell és molt de bàsquet, i tant.
Sí, sí, sí.
Bé, després també hi ha el titular més destacat, i és que es calcula que 54 allotjaments de la capital i Escaldes es quedaran sense llicència. Per què? Perquè els propietaris alerten que es perdran 600.000 turistes, que no és cap tonteria. El president de l'associació que engloba els apartaments turístics afirma que aquesta llei òmnibus farà molt mal al sector. Ruiz diu que la pèrdua de pisos afectarà dràsticament, sobretot a Gran Valira. Molt bé. Després també el Comú de la Massana, que cedeix el terreny al govern, i els habitatges de lloguer de Costes de Giberga seran realitat el 2027.
Molt bé.
Bé, després també el govern estaran contents perquè tanquen els comptes del 2024 amb un superàvit de 46 milions d'euros. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do. I després també, bueno, tenim el colabrot de la Creu Roja. Sí, l'ENS va comunicar ahir la destitució de Fernández. La crisi interna a la Creu Roja s'aguditza amb 2 candidatures enfrontades. Lluita per prendre el relleu a la presidència i divisió davant de l'acomiadament del director. I, per altra banda, també el programa per als vehicles elèctrics prima els ajuts als taxis i a les furgonetes. Bueno, doncs això és el més destacat.
Abans no m'oblidi, ahir no us ho vaig pensar a comentar. Estava parlant justament ahir amb una família que treballa aquí al Principat d'Andorra i tal, i que se n'han anat a viure fora.
Sí.
Mira que avançats, no? Viuen a Organyà. I pugen i baixen cada dia.
Molt bé, molt bé.
Perquè resulta que quan van anar a buscar pisos a la Seu d'Urgell i van treure el carnet de residència a Andorra, els van dir que no.
Ah, no? I doncs?
Ah, no ho sé.
O sigui, per tenir el carnet de residència...
Bueno, el permís de residència...
Sí, els van dir que no podien tenir un pis allà.
No, no, no els van dir que no podien tenir un pis allà. Vull dir que es van fer una mica l'orni, vull dir...
Carai.
Sí. Això de tan fàcil que diuen que tots per avall...
Ja, bueno, pues
home, sí, la gent també...
Sí, va venir el Gonzalo Bernardos aquí i va dir...
El Gonzalo Bernardos pot dir el que digui.
No, no, ja ho sé, pot dir el que li sortia de la fava, sí, evidentment, però va dir que res, que el que s'havia de fer era comprar terrenys i fer pisos.
Sí, bueno.
I aleshores...
No, bueno, però...
Doncs es veu que tampoc estan massa disposats els de la Seu, no?
Home,
està aquí, no, el tema?
Perquè... Justament es veu que a la Seu és on han pujat més els pisos. Han pujat... està entre els 15 municipis catalans on es dispara el preu de l'habitatge de segona mà.
Ja. Bé.
Estan per sobre de la mitjana a Catalunya.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Va, és que es viu molt bé la Seu,
I el baixar i pujar cada dia...
Home.
És un res.
És un res.
No. És un mai cues ni
és
res.
És un pim-pam.
Oh, sí. És veritat.
És fantàstic.
Bé, no ho havia pensat abans.
Home.
Anem a buscar un.
Sí.
Crec que em diuen.
A veure.
Anem amb el digital andorrà.
No ensenyis el carnet.
No. OnlyFans rebutja que Andorra se l'equipari amb prostitució. Dos punts. No facilitem serveis presencials. Molt bé. Això que deies, l'exdirector de la Creu Roja, que apunta a Freixenet i Marrugat pel seu acomiadament,
sí.
Fernández Pájaro, no?
És sí, Fernández Pájaro.
Després, a partir de juny, des d'Andorra es podran fer visum amb Espanya, Itàlia o Portugal.
Ah, molt bé.
Però si ja n'he fet jo
sí?
a Espanya.
Bueno.
No entenc.
Bueno.
I res, aquesta campanya, recordem que ja ens ho explicarà més àmpliament l'Aiman, que comença la policia contra la conducció sota els efectes d'alcohol i drogues, que comença demà passat, que és dijous.
Molt bé. El Bon Dia també ens parla de la crisi a la Creu Roja i, com diu el titular, Fernández, doncs se sent traït, però aspira a tornar-hi, val? Però sí que se sent doncs, traït. Què més? Bueno, les Valls del Nord, que estrenen centre de dia. El govern, que tanca el 2024 amb aquests 46 milions, el doble que l'any passat. I Noa Fernández doncs serà àrbitre assistent a l'Eurocopa de Suïssa.
Ah, caram. Molt bé.
I vagi bé, perquè pobra Noa, aviam, no sap on s'ha fotut. Els àrbitres és un desastre. Per un desastre, un autèntic desastre. Bueno, i això és el més destacat.
Doncs apa.
Vinga.
Dos quarts i cinc gairebé. Anem.
Som-hi.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrer Fora estalvia amb els nostres frescos. Avui, tota la fruiteria al 15% de descompte. Gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I a més, aprofita el 70% de descompte amb la segona unitat de més de 500 productes. Com l'oli d'oliva suau carbonell d'un litre, la segona unitat per només 2,21 €. O el rentavaixelles Finish Quantum de 58 càpsules, la segona unitat per només 2,55 €. Vine a Andorra 2000 Carrer Fora i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
L'univers del mirall.
Doncs vinga, som-hi, que ja el tenim a punt, amb els mocadors ben a prop, per si ha de fer algun esternut. Jo també, Joan Marc, no ets l'únic amb les al·lèrgies. Hola, Joan Marc, benvingut, com anem?
Hola, bon dia. Al·lèrgic.
Ostres, tu.
Oh, és terrible, eh?
Ui, vaig passar un cap de setmana, jo, no? I que... fatal, eh?
Sí.
Fatal. Bueno.
Jo també, des del cap de setmana que va aclarir, que fa sol, i ha deixat de ploure, i ha fet vent.
Sí, clar.
S'ha aixecat una de polen que...
Que no vegis tu.
Bueno, què tal, tot bé?
Sí, home.
Sí, no?
Sí.
No sé.
Si no estornudo...
Bueno. Escolta, estic aquí buscant aquí com un boig el del Jimmy Cliff.
Sí.
I uns em diuen que va néixer l'1 d'abril i els altres el juliol. Bueno, en fi, una conya marina.
Sí, sí, és curiós.
És curiós, però... és curiós. Bueno, és igual.
Tant se val.
El que també és divertit és que avui es va fundar Apple.
Sí.
I és l'any nou a Siri.
Sí,
a Siri. Ja ho hem dit.
Sí.
Però a Siri.
A Siri.
Siri.
Oye, Siri.
Ai.
Ponme el temporizador.
Ah, vale, és que... Clar, jo és que estava...
És que té l'Alexa, ell.
Jo vaig amb l'Alexa.
Ah,
perquè, clar,
clar.
La Siri aquesta és d'Apple.
Sí.
Clar. I jo, clar, jo no tinc Apple.
No, jo
el que tinc màxim d'Apple és una poma a casa.
Ni això, que no menges fruita, tu.
Jo no menjo fruita. Però bueno, en fi...
Fruita, s'ha de menjar fruita.
Doncs explica-li, explica-li. A veure, Jean-Marc, no tenim prou... Anava a dir merder, però no ho diré. El món, que també a l'univers, sí. No sé, noi, què està passant? És normal el que ens explicaràs? O és que també és el canvi climàtic? O allà dalt no hi ha canvi climàtic?
Jo, mira, Jean-Marc, d'això que ara explicaràs, l'únic perill que veig de l'univers és dels coets de l'Elon Musk. Ja, t'ho dic, bueno, en sèrio, no es caiguin al cap un dia, tu.
Que abans d'ahir uns alemans van voler llançar-ne un de privat europeu i... Ah. I al cap d'uns pocs segons va fer un patabum.
Ai, mare. Cuidado,
Però, sí. Això és un catxondeo, però que no està regulat tot això de tirar coets. O sigui, escolta, aquest de la gent tira coets quan li ve de gust, o què?
No, però això passa. No, sí, suposo que sí que està regulat. Ah. Ja passa que quan tires els primers coets exploten, eh?
Ah, vale.
Sí, no, això ha passat sempre. Els americans tenen una bona col·lecció d'èxits. Si busques per YouTube,
sí.
I busques, primers llançaments de coets, trobaràs el que van fer els americans als anys 60, que us hi explotava un darrere l'altre.
Ostres.
Sí.
Ah, vale.
Això els russos van ser els primers a enviar l'Sputnik.
Ja.
Els americans no aconseguien fer-ne cap.
Ai,
però
senyor.
Bé, ara ens desviem del tema, eh? El que us volia parlar és d'aquest estel que es diu l'Estrella de la Mort.
Hi ha el nom...
Hosti, això té la Guerra de les Galàxies, no?
Sí, no, però li van ficar aquest nom perquè quan es va descobrir aquest estel,
sí.
Que es va veure que podia ser algun problema per el nostre planeta. És un estel de tipus Wolf-Rayet. Wolf-Rayet eren Charles Wolf i Rayet eren dos astrònoms francesos de finals del segle XIX que van descobrir aquest tipus d'estels, que són estels que són extremadament calents, extremadament actius i extremadament massius. És una miqueta uns extrems en tot el que es pot ser un estel. Ho vam veure perquè tenia unes línies d'emissió d'hidrogen ionitzat per culpa... L'hidrogen estava ionitzat perquè l'estel és molt i molt calent. N'hi ha uns 200, entre 200 i 250 dintre de la nostra galàxia, són estels que no són gaire comuns. Hem de pensar que hi ha més de 100.000 milions d'estels a la nostra galàxia i de Wolf-Rayet pues, només n'hi ha pues, uns 200-250. Però són estels que són extremadament interessants també perquè aquesta activitat prové del fet que en arribar al final de l'etapa de la seva vida, els estels tenen una vida on evolucionen, cremen hidrogen, que el transformen en heli, i l'heli es transforma en d'altres coses si són prou massius, pues, quan arriben al final, quan han cremat bàsicament gairebé tot l'hidrogen, expulsen les capes exteriors de la seva atmosfera i el que veiem d'aquests estels en realitat és només el nucli central. Per això són tan calents, perquè veiem la zona central d'aquest estel on està més calent i allà es produeixen reaccions de fusió que són una miqueta curioses, com la transformació de l'heli en carbon, en carbó, amb d'altres elements com el ferro, com l'or, com el manganès, bueno, tota una sèrie d'elements de transformacions, de reaccions de fusió nuclear que es produeixen en aquests estels extremadament massius. I aquest també és curiós, aquest estel, perquè... ho passa molt sovint, també a molts estels de tipus Wolf-Rayet, té un company, que és un estel supergegant blau, és a dir, són dels estels més massius de tipus normal que hi ha en l'univers. Aquest company, en aquest estel, fa unes 20 vegades la massa del Sol. És un estel molt més gran que el Sol, és blau perquè també és molt més calent que el Sol, és a dir, el color dels estels depèn de la seva temperatura, i aquest estel orbita al voltant de l'estel central, de l'estel de Wolf-Rayet, i provoca una espècie d'espiral de pols que és molt visible en les imatges que han observat els telescopis, i en particular el que més l'ha observat, que és el telescopi Keck, que són uns telescopis de 10 metres que hi ha a Hawaii.
Sí.
Són dos telescopis bessons que estan l'un al costat de l'altre, i aquesta espiral és la que va realment, o la visió d'aquesta espiral és la que realment va provocar el pànic amb alguns investigadors quan van descobrir aquest estel que es diu Wolf-Rayet, li diuen l'estrella de la mort, però en realitat el seu nom científic és Wolf-Rayet 104. En realitat no és un sistema binari, és un sistema on hi ha un tercer estel que està una miqueta més lluny, però que no està implicat en tota la dinàmica, diguem-ne, de rotació i d'òrbita d'aquest estel. Doncs aquesta espiral de pols, què va indicar als investigadors? Va indicar que estàvem veient els estels, diguem-ne, en el seu pla de rotació, és a dir, que estaven el seu pol, o un dels seus pols, està directament alineat amb nosaltres, amb la Terra. I què passa quan aquests estels exploden, perquè al final acaben explotant, i provoquen, són explosions de tipus supernova, on es desprèn molta energia en molt pocs segons, i molta d'aquesta energia va estar alliberada amb un jet de radiació gamma que justament surt pels pols, perquè són els llocs on el camp magnètic no confina l'energia i pot ser alliberada a través dels dos pols magnètics que corresponen normalment a la rotació de l'estel, i doncs que dirien directament cap a nosaltres.
Mira que bé.
L'estem veient, no? Sí. Doncs aquest jet de radiació gamma vindria directament cap a nosaltres. S'ha de pensar que aquest jet de radiació gamma alliberaria en pocs segons tota l'energia que el Sol ha gastat en tota la seva vida.
Mare meva!
Carai!
És a dir, perquè imaginem la potència.
Dius,
és a dir, encara que aquest estel estigui a uns 8.000 anys llum de nosaltres, aquesta energia podria ser suficient per esterilitzar completament el nostre planeta.
Carai! Déu-n'hi-do, no?
Per eliminar tota la vida.
Sí, sí, sí. Sí.
Fins i tot podria destruir l'atmòsfera, la capa d'ozó, etcètera, etcètera. És una cosa...
Yeah, yeah.
I tot i això estan a 8.400 anys lluny de nosaltres. Doncs, des que es va descobrir l'any 2008, pues, ha estat sovint anar a la premsa parlant de l'estel, i per això se'n diu l'estel de la mort, perquè hi havia aquest problema. També s'ha anat investigant, evidentment, des d'aleshores. I les darreres investigacions, el que hem trobat és que, en realitat, l'òrbita dels dos estels no està apuntant cap a nosaltres. És a dir, que els pols no estarien apuntant. És veritat que l'espiral sí que sembla estar, que la veiem de costat, i que, doncs, que el pol estaria apuntant com nosaltres, però aquesta espiral estaria inclinada sobre l'òrbita de rotació dels estels i, doncs, sobre l'òrbita de rotació sobre el pol. És a dir, que estaria, segons la investigació o la darrera investigació que s'ha publicat en el diari Nature, pues, hi hauria una diferència d'uns 30 graus entre el pla de l'espiral i el pla de l'òrbita dels estels. I doncs ja no causaria tants problemes, perquè el jet ens passaria bastant lluny en el cas que això explotés. Quan ha d'explotar? No se sap ben bé, això no se sap, perquè no sabem exactament l'edat d'aquestes coses. Pensem que té uns 7.000 milions d'anys, però podria explotar en els propers 10 anys, 100 anys o 1.000 anys, i això no se sap. Però que explotarà algun dia i que de mossèn guard està en la direcció del jet que això provocarà, pues, això, pues, en realitat, pues, ja no serà tan estrella de la mort per nosaltres, però sí per algú altre que es trobarà en la direcció del jet en el moment que això sí que exploti.
Ja tens raó, No patim prou amb el que passa aquí a la Terra, que també hem de patir per el que hi ha aquí dalt nostre.
Bé, això ja sabem, entre asteroids, supernoves, negres...
Sí, no.
I Elon Musk, pues, això és
encara
posar l'extinció de la Terra.
Ja, però encara trobo que passen afortunadament poques coses.
No, escolta.
Per tot el que expliques sempre, que dius, bueno, gràcies a Déu, tret dels coets del Musk no peta res més, vaja.
No, però això...
De moment.
No sé. Sí, però bueno, en el passat han passat coses.
Clar,
eh?
Clar.
No, home,
clar,
ja m'imagino que han passat coses.
Però,
ahir mateix es parlava de que aquell asteroide que havíem dit, el 2024 YR...
Aquell que venia cap aquí directe, segons
aquell
algú, no?
Aquell que venia cap aquí, que després ha baixat la seva probabilitat.
Sí.
Ara hi hauria una probabilitat del 2% de que xoqués contra la Lluna.
Mira.
Bueno...
Ai, de veritat, eh?
A veure, segurament aquesta probabilitat, com va passar amb la probabilitat de xoc amb la Terra, baixarà. La Lluna és molt més petita que la Terra, està també a una certa distància, però encara que col·lisionés amb la Lluna no ens hem de preocupar. És a dir, no hi hauria absolutament cap conseqüència d'un xoc d'aquest asteroide que fa uns 60 metres, ara ho tenim una miqueta més clar, fa uns 60 metres, un xoc contra la Lluna, seria un xoc interessant per veure si es produeix en el costat que nosaltres veiem, si es produeix en l'altre costat...
No veurem res.
Més, però és veritat que no hem vist mai un xoc d'aquestes dimensions a la Lluna, però de xocs a la Lluna sabem que hi ha hagut molts i de molt, molt, molt més grossos que aquest, i la Lluna ja segueix.
Escolta una cosa, Joan Marc, suposadament que hi hagués, digue-li el que vulguis, un asteroide o el que sigui, és igual, que fes desaparèixer la Lluna, què passaria?
Tindríem un problema a la Terra.
Per això... Quin problema tindríem?
Un problema greu. Bueno, pues canviaria l'estructura de les marees a la Terra.
Sí.
Podria provocar tsunamis gigantescos per aquest canvi en aquest equilibri que hi ha entre la Terra, la Lluna i el Sol, que fa que les marees estiguin més o menys equilibrades, podria canviar la tectònica de plaques també en la Terra i després segurament rebríem, si algo destruís la Lluna, rebríem l'impacte de no sé quants asteroids que ens arribarien a sobre de restes de la Lluna.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Dius, sí. La Lluna desapareix, carai.
Bueno, de Lluna,
millor.
Que veiem, n'hi ha una, però...
No, vaja, per destruir la Lluna tindria de ser un impacte... Bueno, és que gairebé que ens hauria de destruir a nosaltres també.
Ja.
Dic això de la Lluna, que és única, aquesta, la nostra, però d'estels n'hi ha a la galàxia per donar i per vendre, no?
Sí, ja ho he dit abans, n'hi ha 100.000 milions.
Però estan ben comptats? Estan ben comptats?
No estan ben comptats. Més aviat s'acosta a 200.000 milions o potser són 400.000 milions. No ho sabem exactament, perquè
ja
hi ha tota una part de la galàxia que no la veiem i no us hem comptat tots.
Ai.
Nosaltres només veiem, com que estem a dintre de la galàxia, només veiem la part en la qual nosaltres estem, fins al centre galàctic ens topa tota l'altra part i, evidentment, hi ha tota la part de l'altre costat que no arribem a veure. És a dir, que no sabem exactament. Suposem que la galàxia és tota igual, és una espiral tota igual, i doncs, comptant del nostre costat i multiplicant per dos, tindrien d'arribar al que sabem. Però vaja, no... Entre 100.000 i 400.000 milions d'estels a dintre de la nostra galàxia, això és l'aproximació que es fa avui en dia, i bé, si volem buscar vida, hem de buscar al voltant d'aquests centenars de milers de milions d'estels.
Ja.
Complicat, eh? És complicat.
Ja.
Hi ha molts a observar. Doncs, Una estratègia que s'està posant en funcionament i que ha sortit un nou article publicat ara fa pocs dies és d'anar a buscar al voltant dels estels que són més comuns en la nostra galàxia, perquè si busques en els estels que són més comuns també són els que tenen més probabilitats de tindre planetes i doncs de que aquests planetes estiguin en la zona habitable d'aquests estels, i els més comuns són els nans rojos, són estels que són més petits que el nostre Sol, que ens conformen més o menys els tres quarts dels estels de la nostra galàxia. Són estels que fan entre un 10% i un 25% de la talla del nostre Sol. Són estels molt més petits, també molt més freds, la seva zona habitable és una zona que està bastant més pròxima a l'estel que no passa al nostre planeta, i allí el que proposen els investigadors és anar a buscar un tipus de planeta que no existeix en el nostre sistema solar i que no sabem si existeix en realitat, és una hipòtesi d'aquest planeta, aquest tipus de planeta existeix, que són els iceans. Què són els iceans? Pues són planetes com Júpiter, com Saturn, com Neptú, amb una atmosfera d'hidrogen molt espessa, però que en el seu interior no són planetes, no hi ha un cor sòlid com pot haver a Júpiter, que és un cor sòlid de carbó concentrat, gairebé de diamant, sinó que seria una espècie d'oceà, on l'aigua existís sota forma líquida. I això per què? Perquè l'estar són planetes que estarien molt a prop d'aquests estels, que no serien massa calents, i doncs permetrien l'existència d'aigua líquida en la superfície a sota d'aquesta atmosfera d'hidrogen. Doncs oceans són d'hidrogen, atmosfera, i oceans, que són, diguem-ne, el que faria la part interna d'aquests planetes. No en coneixem cap, o no se n'ha observat cap. Bé, tampoc seria exactament la realitat. Hi ha un candidat a un d'aquest tipus de planeta, que és un planeta que està al voltant d'un estel que es diu K2-18, i aquest planeta, ja que va ser descobert a l'any 2019, està al voltant d'un estel nan roig, que està a uns 124 anys llum de nosaltres, i s'hi va detectar vapor d'aigua en aquesta atmosfera d'hidrogen. Això l'any 2019 va ser el telescopi Hubble, i les observacions que s'han fet amb el James Webb després hi van detectar diòxid de carbó i metà. Però també hi van detectar una cosa molt interessant, que era el sulfur de dimetil, que és un compost que emet el plàncton en els nostres oceans. I doncs el que proposen els investigadors és anar a buscar un altre tipus de component o de component orgànic que també es troba en el nostre planeta, que són els metilòrids, que són també d'aquesta família del sulfur de metil, que són aquests compostos que són produïts per les bactèries i les algues del nostre oceà. En la nostra atmosfera n'hi ha, però no n'hi ha en grans quantitats, però en una atmosfera d'hidrogen, com hi hauria en aquests planetes, aquests components es podrien concentrar i doncs serien un indicador de que existeix una forma o formes orgàniques a l'interior del planeta que estarien produint aquest tipus de components orgànics. I doncs anar a buscar aquest tipus de, que ells en diuen signatura biològica a dintre de l'atmosfera d'aquest tipus de planetes, pues seria una manera de detectar vida de manera més senzilla al voltant dels estels aquests nans rojos.
Els nans rojos.
Buscant planetes amb aquestes característiques. És una manera, però clar, primer s'ha de trobar aquests planetes, que no sabem si existeixen, només en coneixem un que podria ser un candidat, i després s'ha d'anar a detectar. Però bueno, amb el James Webb, principi, tot això seria ben possible.
Bufar i fer ampolles.
Home, sí, mira.
Gairebé.
Soplar i a fer botelles, que amb el James Webb...
És un no parar d'investigar i el món de l'astronomia. És que...
Sí, sempre.
No, i idees noves, perquè no sempre és senzill anar a buscar el que t'interessa.
Per això. Escolta, Joan Marc, avui despega un coet?
Sí, ai, senyor.
No, va despegar ahir. A les 4 del matí. Bueno, ha despegat avui a les 4 del matí.
Vale, dèiem bé.
És un coet d'una missió espacial privada de SpaceX.
Sí.
El coet o la missió es diu FRAM-2. I per primer cop ha despegat per fer unes òrbites, però no les òrbites normals que es fan al voltant de la Terra, que normalment són al voltant de l'Equador, perquè els coets despeguen molt pròxims de l'Equador i doncs aprofiten la rotació de la Terra per posar-se en òrbita. Aquest ho farà d'una manera diferent, voltarà a sobre dels pols. Això no s'havia fet fins ara, no s'havia fet ben bé fins ara. A les missions Apollo sí que havien fet sobrevols dels pols, però no havíem fet òrbites senceres a sobre dels pols. És a dir, faran una òrbita polar, passaran per sobre el pol nord i del pol sud, i això durant quatre dies, i a més realitzaran diversos experiments en l'espai. El comandant de la missió és un milionari maltès que es diu Chung Wang, que és fundador de dues empreses de criptomonedes.
Ostres,
I després hi ha una directora de cine noruega, una investigadora de robòtica alemana i l'especialista de missió i metge és un explorador polar australià. Faran diverses missions.
Quina falera, aquesta gent, que tenen tants calés amb això.
Bueno, jo no sé qui ho paga, tot això.
No, ja, home.
Suposa que el de criptomonedes ho ha pagat ell, però els altres no sé si realment s'ho han pagat o ho paga el Musk. Però vaja, és una primera missió, el despegue ha anat força bé, i ara deuen estar en trànsit per posar-se en òrbita polar, perquè no és senzill, no és senzill posar-se en òrbita polar, i no serà senzill després tornar.
A veure si estaran donant toms com aquells pobres. A veure si donaran tants toms com aquells pobres.
Aquells que es van tenir que quedar allà.
No van amb Boeing, aquests, no?
No. Ai, senyor.
Bueno, Joan Marc.
Doncs escolta, Joan Marc, que tinguis bona...
La setmana que ve ja sabrem com us hi haurà anat.
A veure, esclar, farà una setmana. A veure, esperem que vagi bé, no?
Sí, home, sí.
Escolta.
Sí.
No, perquè hi ha gent, perquè està tripulat. Si no està tripulat, doncs mira.
Sí, no,
però vaja, si no...
També sabrem com ens cou el Trump a la salsa dels arancels.
Oh.
Ah, sí, aquesta és una altra. Sí.
Mare meva.
Bé,
és un no parar. Ja avorreix de cada dia, que és el que vol ell, que se'n parli,
sí,
no?
Sí, que per cert, ell... es vol tornar a presentar i no pot fer-ho.
Ah, bueno, i què? Canviarà les lleis.
Sí, no, bueno, ha de canviar la Constitució, però bueno, no és fàcil, No és fàcil canviar-la,
Només pot fer trampes per tornar-se a presentar.
Ell trampes, no res.
Acaba de començar el segon mandat i et vol un tercer, tu. És increïble.
Joan Marc.
Recordem que hi ha una pel·lícula que es diu Civil War, en el qual l'únic que sabem és que hi ha un president que s'ha quedat per un tercer mandat i això inicia una guerra civil a Estats Units.
Els pitos. Adéu, Joan Marc.
Adéu. Adéu, 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 adéu. Fins la